Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Una edat curiosa també, no? És agafar just l'època intermitja entre que és una criatura, un infant, i algú que ja podrà utilitzar els estalvis d'una forma amb criteri, diguem-ne, no? Parlem d'aquesta línia, no sé, de l'informe, si t'ha sorprès algunes de les coses que s'ha sabut del jovent espanyol.
No, perquè de fet és semblant al que ja va aparèixer fa uns anys. Sí que estem una mica més baix del promig, però finalment, pensa que això que dèiem, no? El 25% o 24,7% no arriben ni aquests mínims, mínims, però a nivell europeu és el 22%. Per tant, tampoc europeu, a nivell promig de l'OCDE, el 22%. Per tant, tampoc estem massa lluny del promig. Aquest any no tenim dades regionalitzades i, per tant, no tenim les dades de Catalunya. Home, a Catalunya s'estan fent uns esforços més importants que altres parts d'Espanya i, per tant, jo crec que si regionalitzéssim, ara ja tindríem unes millors dades a Catalunya.
Quins esforços?
Home, un programa molt important del qual l'Institut d'Estudis Financers coordina, per exemple, que es diu EFEC, Educació Financera a les Escoles Catalanes, i participen en aquest any 325 escoles.
Déu-n'hi-do.
Quart d'ESO, 20.000 nanos. Aquest any, per exemple, han tingut accés als tallers, a 5 o 6 tallers que impartim a base de voluntaris. 800 voluntaris estan involucrats amb el projecte. I fem un partenariat d'entitats financeres que financien el projecte i aporten voluntaris, també com altres associacions professionals del món econòmic, etc. I dos departaments de la Generalitat, el Departament d'Ensenyament i la vicepresidència del Govern, que és el Departament d'Economia.
Alguna cosa que t'hagi sorprès en aquest temps que feu aquest tipus de programes, quan entres en contacte amb les criatures?
Doncs mira, sobretot l'interès que tenen per aquest tema.
Sí, eh?
Quan el començàvem, pensàvem, això els avorrirà, fem-ho molt divertit.
Matemàtiques. Se'ls
dormiran i el faran massa fressa i no tindran... Doncs els interessa molt. Per què?
Sí, eh?
Perquè són temes que ho senten a casa. I ells veuen coses que a casa no aclareixen gaire, perquè desgraciadament els pares no tenim massa coneixements. A l'escola se'ls dona uns conceptes clars i ells després també ho expliquen.
És veritat que hem vingut d'una època en què d'economia potser molt bàsica, però a casa traspuava d'alguna forma. Després de molts anys que al parlar de diners tampoc potser no era el que es parlava davant d'un plat a taula a l'hora de sopar, però des del 2008 cap aquí se n'ha parlat molt amb moltíssimes famílies per qüestions molt dramàtiques.
Sí, de vegades això de parlar de diners és una mena de tabú, no?
Exacte.
En família i coses d'aquestes. I no és tabú, no és parlar, no és un tema materialista, no és un tema que tingui res que veure ni amb l'especulació, ni amb el voler ser més ric. No. Té que veure amb el que diem la salut financera, amb el benestar. És a dir, no caure en un pou de sobreendeutament o tenir un cert estalvi per determinades situacions és viure millor, és tenir millor benestar. I aquest, doncs, nosaltres tots podem contribuir una mica fent entendre la gent que ha de dedicar una mica de temps a joves i adults, clar.
I tant. De totes formes, jo tenia entès també que, no sé si a diferència d'altres llocs, i tu coneixeràs millor, que aquest també és un país que, de seguida, se'ls hi creava un compte corrent als nanos, no? De seguida que tenien allò de...
La llibreta.
Una cosa molt d'aquí.
Sí. Bueno, doncs també, a veure, no, en si mateix crear una llibreta o crear un compte corrent, doncs no implica res. Però si aquest acte de crear-li la llibreta, encara que sigui una quantitat petita, doncs es pot servir també pedagògicament que entenguin que dona uns interessos en aquests moments, doncs, miserables, segur, i que potser té uns costos, o inclús es pot negociar que aquests costos de la llibreta o del compte corrent doncs siguin més baixos o no hi siguin, i amb allò puguis doncs pagar determinades coses automàticament, online, o per targetes, etcètera, doncs tot això també pot servir a la pedagogia que és important amb la gent jove.
De fet, el que m'ha sorprès d'aquestes dades de PISA és que molts dels nanos a 15 anys ja tenen accés a targetes
i
no saben fer servir.
I no les entenen, no saben la diferència.
Una targeta de crèdit, una de dèbit, no?
Efectivament.
És sorprenent, això. De totes formes, com deia, hi ha iniciatives de tot tipus, a la que ens explicaves tu.
És un projecte que Espanya és pioner i molt molt important, sobretot, repeteixo, per aquests nanos de 15-16 anys, quart d'ESO.
Important que sigui treballant entre el públic i privat, en aquest sentit, des del teu punt de vista.
És molt important, tots hi hem de posar alguna cosa, no? I els mitjans de comunicació també, eh? Jo crec que és un tema molt important, tant la UNESCO com la OCDE, com la Unió Europea, diuen, és bàsic augmentar la cultura financera global de la població, aquesta alfabetització financera. Tots hi hem de posar una mica. Ho ha de posar un sector financer, perquè una major cultura financera tens un sector financer també més sa i més eficient. Per suposat, les organitzacions ciutadanes i el govern promovent-ho i obrint les aules, perquè, per exemple, puguem anar a fer aquests tallers, això és bàsic. Els mitjans de comunicació difonent aquesta idea de que no en sabem gaire, que ja és important, no? I que espavilem perquè soluciona moltes coses. En general, tots ho hem de fer-ho.
Un programa, com el que deia, de l'Institut d'Estudis Financers que ells coordinen, o, per exemple, del BBVA, que està fent feina amb el Valores de Futuro.
Fa un programa molt interessant, també, com altres entitats, efectivament.
Correcte. El nostre país, i que serveix, doncs, per entrar també a les escoles i intentar donar aquestes nocions, almenys bàsiques, d'economia i de finances. Josep Soler, director de l'Institut d'Estudis Financers, moltíssimes gràcies. Ens veiem d'aquí.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
BBVA impulsa i desenvolupa programes per la millora de l'educació financera. El 2016, més de 2 milions de nens, nenes i joves i 400.000 adults s'han format en aquest àmbit gràcies a BBVA.
11:06. Xavi Pardo, bon dia.
Bon dia.
Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia.
Ho dèiem a primera hora del matí, després de l'entrevista amb Neus Munté, cimera pel referèndum demà a la tarda al Palau de la Generalitat.
Carles Puigdemont convocarà els partits favorables al dret a decidir una cimera per explorar la via unilateral després que el govern espanyol ha tancat la porta definitivament a pactar el referèndum. Ho ha anunciat la portaveu Neus Munté en una entrevista al Via Lliure de RAC1 a la cimera i serà també, per tant, l'espai dels comuns. Munté ha subratllat la importància de continuar comptant amb ells en aquesta nova fase del procés.
L'espai que representa l'alcaldessa de Barcelona està cridat, lògicament, a participar en aquesta trobada i a participar de les decisions que es puguin prendre. Només cal recordar la seva presència en totes les reunions del Pacte Nacional pel Referèndum i, per tant, entenc que n'ha de formar part de manera molt natural, evidentment que sí.
Un referèndum, per cert, que tindrà data i pregunta abans de 15 dies. Munté s'hi ha compromès després de l'exigència que hi feien les entitats sobiranistes i que avui ha reiterat també el Via Lliure de RAC1 el president d'Òmnium, Jordi Cuixart.
Més dilació és una traïció a aquesta voluntat majoritària del poble de Catalunya que vol votar les properes setmanes. La propera setmana, en 15 dies, el govern de la Generalitat atendrà aquesta petició, esperem, doncs, posant la data i pregunta.
Les decisions s'han de prendre, que no es poden demorar, que no es poden dilatar, efectivament. Per tant, em sembla un termini raonable parlar d'una, dues setmanes.
Munté ha assegurat que els hauria agradat pactar la data i la pregunta amb el govern espanyol i ha lamentat que la resposta de Madrid hagin estat, literalment, amenaces, exabruptes i compressions intolerables. British Airways dona per fet que avui no podrà recuperar la normalitat a Heathrow, el principal aeroport del Regne Unit. En un nou comunicat, la companyia aèria assegura que treballa per restablir el seu servei després que ahir van haver de cancel·lar tots els vols des de Londres per culpa de la caiguda del sistema informàtic de l'aerolínia arreu del món. L'objectiu de British per aquest diumenge és recuperar la majoria d'operacions a Heathrow i poder oferir un servei gairebé normal, així ho diu el comunicat, a l'aeroport de Gatwick. I ciclistes d'arreu de l'estat es concentren aquest matí per reclamar una nova llei de seguretat viària que els protegeixi dels conductors. Segons ha sabut RAC1, el que portem d'any n'han mort tants, 4 com tot l'any passat. Això sense comptar els 3 ciclistes morts a principis de mes al País Valencià, ni l'home que va perdre la vida dijous a Andorra. La directora del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech, explica quines són les mesures que volen posar en marxa per evitar els atropellaments a ciclistes.
Itineraris més segurs, de la senyalització, del manteniment, de com fer més presents o més evident la presència de ciclistes per la resta de conductors i que el conductor sigui conscient de quines són les normes que s'han d'aplicar o que estan vigents i que s'apliquen per motius de seguretat en el cas de presència de ciclistes.
El Servei Català de Trànsit diu que en els primers 5 mesos de l'any la sinistralitat en motoristes ha caigut un 40% i en vianants un 11%.
I als esports, el Barça guanya la 29a Copa del Rei tancant una etapa exitosa de Luis Enrique a la banqueta. L'Astúria ha aconseguit 9 títols dels 13 possibles. Demà el Barça, després de la reunió de la Junta, anunciarà el nom del seu substitut. Durant el partit d'ahir, Javier Mascherano es va fer un trau al cap després de topar amb Llorente i en la caiguda va lesionar-se el genoll. Explica Mundo Deportivo que aquesta matinada, a l'arribada a Barcelona, se li han fet més proves per conèixer l'abast exacte de la lesió. I encara en futbol, futbol, el Girona podria ser avui equip de primera divisió. Si puntua al camp del Nàstic, tindrà matemàticament assegurat l'ascens. Els tarragonins, en canvi, lluiten per no baixar a segona divisió B. El partit es juga a les 6, en directe al Superdiumenge de RAC1, i a la mateixa hora el Reus visita l'Elx. En motor, a les 2 del migdia començarà la cursa del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1, amb Kimi Raikkonen sortint des de la pole. Carlos Sainz sortirà 6è. Fernando Alonso no disputarà la cursa perquè aquesta tarda correrà les 500 milles d'Indianàpolis. I finalment, Kilian Jornet ha fet aquesta matinada al cim de l'Everest per segon cop en menys d'una setmana. Ha tardat 17 hores a fer-ho, sense oxigen artificial ni cordes fixes.
I el temps, la mina es mantindrà assolellat a gran part del país. Tan sols hi haurà boirines en trams de la costa i també arribaran núvols prims per l'interior. Les temperatures continuaran càlides amb valors de 27 a 32 graus.
11 i 10 minuts, Xavi Pardo, Xavi Rocamora, gràcies, fins ara.
Fins ara.
Bon dia. De seguida arrenquem aquest especial per recordar en el dia que s'acomiada dels escenaris els Raimon sense Raimon, com l'hem batejat ja, perquè serà una manera de recordar-lo a través de les experiències dels altres, de la visió dels altres, de la música dels altres, que també els ha, vaja, els ha influït de diverses maneres. Però avui la notícia del dia, que a més ha sortit d'aquest estudi arran de l'entrevista que fèiem a la portaveu del govern de la Generalitat, Neus Munté, convocant aquesta cimera pel referèndum, jo deia al matí, a mi m'agrada seria molt sentir els comuns, que són la peça que serà important en les pròximes setmanes. Doncs bé, ara mateix en línia, en directe al Via Lliure, quan falten 4 minuts per un quart de 12 del matí, el coordinador general de Catalunya en Comú i portaveu d'en Comú Podem al Congrés, Xavi Domènech. Senyor Domènech, molt bon dia.
Bon dia.
D'entrada, amb quin ànim van demà a la reunió?
Bueno, primer expressar una certa perplexitat d'una reunió que es convoca en cap de setmana i pel vostre programa, amb perplexitats en tot cas per la notícia, però nosaltres el que entenem és que aquí el que s'ha de convocar el Pacte Nacional pel Referèndum, és a dir, que hi ha una entitat, una plataforma que agrupa el 80% del dret a decidir, que és la plataforma on s'ha de debatre quins són els següents passos a donar després de l'escalada verbal del govern de l'Estat, i que això és el que pertoca, convocar una reunió amb presses per demà mateix i a més sense haver convocat pel que seran les entitats del Pacte Nacional, doncs no em sembla el millor camí per aconseguir un referèndum efectiu, perquè el referèndum efectiu es fa més fort, es fa més possible quan es fa des de les majories que representa el Pacte Nacional per al referèndum. Per tant, nosaltres, en principi, aquesta reunió convocada per demà, el que emplaçaríem és que no es convoqués i que es convoqués el Pacte Nacional per Referèndum, que és el que creiem que pertoca.
M'està dient que no hi aniran a la reunió demà?
És que, en principi, nosaltres el que no voldríem és que una reunió convocada un dia per l'altre acabés substituint l'espai, que és l'espai de les majories de Catalunya, és l'espai de les majories pel dret a decidir, que és l'espai que finalment ens fa forts a tots i a totes i ens permet tenir el camí per aconseguir efectivament el referèndum. Convocar ara, de pressa i corrents, una reunió que a més entenc que només és de partits, que a més entenc que no han convocat a les entitats, em sembla que no és... sí, sense voler criticar-ho, però no em sembla que sigui ho adequat en aquests moments.
Però per això li torno a fer la pregunta. No hi aniran?
Sí. En principi no, és a dir, que a més tampoc no, nosaltres com a Catalunya en Comú no hem estat ni convocats, en aquest sentit.
Com?
És a dir, en aquests moments el que hem sabut, ho hem sabut com a Catalunya en Comú, ho hem sabut per la ràdio. I llavors, però més enllà d'això, més enllà de si hem estat convocats o no hem estat convocats, és que entenem que el que caldria, i de fet ja fa dies que caldria, és la convocatòria del Pacte Nacional pel Referèndum, i allà que cadascú es posi quins són els camins a seguir. És a dir, el Pacte Nacional per Referèndum és un pacte de país, és un pacte que ens agrupa a tots i a totes, és el pacte que realment ens fa forts en aquests moments. Entenem que hi ha una majoria governamental, però no voldríem que els ritmes de la majoria governamental s'acabessin imposant sobre aquell espai que és de país i no de govern.
Per tant, senyor Domènech, per acabar d'aclarir el que m'està dient, o sigui, a Catalunya sí que es pot, a Catalunya en Comú i en Comú Podem, ningú li ha dit res?
Que jo sàpiga, i crec que ho sé, en principi no.
Val. I per tant, i si ara reben la petició, diran que no?
Home, direm, és que bàsicament el que direm és el que venim dient des de fa dies. És a dir, aquí el que pertoca és la convocatòria del Pacte Nacional per Referèndum. El que pertoca serà des d'allò que ens dona la màxima força com a país la resposta, en tot cas, al govern del Partit Popular.
I sobre aquesta qüestió en particular, ja la darrera pregunta per acabar d'aclarir l'estat de la situació d'aquest diumenge, que veig que s'està complicant en diversos aspectes. L'última ens ha dit la portaveu del govern de la Generalitat, arran del que van demanar les entitats sobiranistes ahir, d'Òmnium, de l'AM i de l'ANC, que en una setmana, 15 dies, tindrem data i pregunta. Des del seu punt de vista, això tampoc és correcte.
Bueno, que tindrem, crec que l'àrea de la pregunta ja la sabem tots i totes, no? És a dir, perquè
ah, sí?
És el compromís, bueno, és el compromís del president, va dir que seria la segona quinzena de setembre, i entenem que la pregunta versarà sobre la independència de Catalunya. És a dir, més enllà de l'anunci concret de quan es faci aquesta data i pregunta, això correspon als compromisos i al full de ruta del govern. Jo el que crec és que hem de poder treballar no només com a govern, sinó com a país, i que allà on ens farem forces en l'espai de país que tenim, que és el pacte nacional, però això és un pacte nacional, no és un pacte de govern, és un pacte nacional pel referèndum. Per tant, que el govern segueixi el full de ruta que s'ha compromès, ho entenem perfectament, perquè són els seus compromisos, però més enllà dels compromisos del govern, hi ha una majoria molt àmplia, que plega el 80%, que és la majoria que ens fa forts, i per tant entenem que hem de treballar des d'aquesta majoria.
Xavi Domènech, coordinador general de Catalunya en Comú, portaveu d'En Comú Podem al Congrés, crec que ha quedat molt clar. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Via Lliure.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
La Generalitat t'informa que la lectura és la principal via d'accés al coneixement. Llegir expandeix el teu món i t'obre les portes a noves vies de creixement. Incrementar els índexs de lectura i de comprensió lectora en totes les franges d'edat, i sobretot entre infants i joves, és clau per garantir un futur millor. Tens a la teva disposició més de 400 biblioteques públiques i més de 200 llibreries arreu de Catalunya, on poden recomanar-te les lectures que més s'adecuïn als teus gustos. Gràcies a elles podràs descobrir l'enorme riquesa dels nostres autors, les nostres llengües i la literatura universal. Llegeix, perquè llegir et fa més gran. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
Els millors moments no són planejats. Per això, si els teus plans pel cap de setmana del Primavera Sound són una cosa semblant a quedar-te tirat al sofà veient una pel·li que han passat centenars de vegades mentre tots els teus amics s'ho estan passant d'allò més bé als concerts, tranquil, arriba aquest anunci per canviar-ho. El nou Seat Ibiza et porta al Primavera Sound. Descobreix com pots guanyar un abonament doble a seat.es/Primavera Sound.
A Vision Lab traiem l'IVA de la teva vista. Fins al 4 de juny sense IVA en ulleres graduades, ulleres de sol, lents de contacte i audiòfons. Només a Vision Lab. Consulta les condicions.
Amb el nou rasca Monopoly de l'11 no et podràs comprar un carrer, però sí el cotxàs que hi ha, elèctric, of course, i el piano de cua del bar, i la supermaleta, o les 10 del pack, i el gosset esquifit amb vestidet i canassú, i la càmera del japonès, o anar-te'n al Japó i comprar-te-la allà, i tornar al carrer a buscar el portàtil, la tauleta i aquell smartwatch. Nou rasca Monopoly de l'11. Guanya fins a 60.000 euros a l'instant. Hi ha més de 17 milions d'euros en premis. Me'l compro. Monopoly és una marca registrada d'Hasbro i es fa servir sota llicència.
La nit del 6 de juny, reserveu-la.
Norwegian, Torrons Vicenç, Panini i El Charro presenten...
Fotlipou per 1.000.
Dimarts 6 de juny, de 2:15 de la nit a 1 de la matinada, us esperem a Luz de Gas a Barcelona per celebrar...
Xuta Ronaldinho, gol! El xute tot, gol! El punt de penal, xuta Messi, gol!
1.000 partits del Barça juga a RAC1. Dimarts 6, veniu a la festa 1.000, amb Joan Maria Pou i la participació de tothom que ha format part de l'equip del Barça Juga a RAC1.
Fotem-li tots.
Vinga, festa!
Dimarts 6 de juny, la festa dels 1.000 al Barça Juga a RAC1 es viurà a Luz de Gas.
Fot-li 1.000, Pou!
Per aconseguir una de les 450 invitacions, escolteu els programes esportius de RAC1 i consulteu tota la informació a RAC1.cat.
RAC1, celebrant els 1.000, tots som...
El Barça Juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm, BMW Barcelona Premium i GoldenPark.es. Els matins del cap de setmana, Via Lliure, de 7 a 2 amb Xavi Bundó.
Passen 4 minuts d'un quart de 12 del matí.
Són coses que porta molts anys donant-li voltes
i volia, doncs, allò que diuen els italians, finire in bellezza, eh? Vull dir, soc dels que pensen que és millor deixar un bon record que no un record d'una mica i que fotut està, aquest tio aguanta massa, hauria d'haver-se retirat ja. Millor que no, millor que diuen com és que ho deixa si està tan bé, doncs per deixar un bon record. Per mi Barcelona és la ciutat on m'he fet com a professional. Jo des del primer dia he tingut a Barcelona una resposta immensa. Jo crec que això li ho dic a Barcelona. Hi ha un vers molt bonic del Petrarca que diu: que bel fin fa qui ben amando more. Jo no mort, jo no moriré, però sí que estimant vos deixi i espero fer-ho bé.
Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat.
Han passat gairebé 7 mesos des del 4 de novembre en què Raimon va anunciar, i ara el sentíem, que retirava amb 12 concerts, 12 recitals al Palau de la Música. El d'aquest vespre serà l'últim, i després de 50 anys fent música, avui Raimon, per tant, diu adeu de forma definitiva. Per això avui, al Via Lliure, hem decidit fer-li un homenatge que ja l'hem batejat com a Raimon sense Raimon. El recordarem a través dels altres, a través del record que ha deixat entre algunes de les persones que més potser l'han conegut, que millor poden parlar d'ell, que millor l'han analitzat, i també amb la seva música, però avui interpretada per d'altres que la tocaran en directe del programa. Per això deixeu-me obrir línies en diverses direccions, perquè avui el programa s'extén en la geografia de Catalunya i del País Valencià. Primer, a la ciutat de València, d'entrada agraïm a la 97.7 Ràdio i a David Garcia, que ens cedeix un estudi que faci possible saludar dues de les persones que potser millor poden parlar d'en Raimon. D'una banda, el sociòleg i músic Rafa Xambó. Rafa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I el musicòleg, periodista i escriptor Josep Vicent Freixina. Bon dia, Josep Vicent.
Hola, bon dia, què tal?
A Barcelona hi tenim el director i fundador del Festival Barnasants, en Pere Camps. Què tal? Bon dia, Pere.
Bon dia, bon dia.
I a Tarragona, a Radio Ciutat de Tarragona, amb el suport de l'Eloi Tost, el periodista Antoni Batista, l'home que li ha escrit l'última biografia, que és aquest Raimon, Paraula i Cant, de l'editorial Bromera. Antoni, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
No sé, ara d'entrada us ho pregunto a tots. No sé si us imaginàveu que algun dia el Raimon es retiraria, perquè clar, són 55 anys d'escenari, una veu que es manté potentíssima, ara ho parlàvem a fora de micròfon, i avui diu adéu, que és gairebé com una... Ostres, és com un impacte, no? Rafa.
Ah, sí, sempre que em
quedo junts. Us heu quedat aquí tots impactats, parats. És que no us veig i això és una mica més difícil.
Home, algun dia havia d'arribar. Jo crec que Raimon ha pres una decisió molt intel·ligent, perquè, com ell mateix ha dit, està en plenitud, té la veu magnífica. Jo vaig poder veure el seu concert aquí a València, al Palau de la Música, i va ser molt bonic i molt emotiu, i senzillament crec que fa molt bé. Ara fa un moment ironitzàvem si igual farà com altres que diuen que es retiren i després no hi ha manera de retirar-los, cosa que als altres músics també ens fa una mica de gràcia, però en el cas de Raimon sempre ha sigut molt, molt rigorós i molt seriós amb les seues coses, tot i el seu bon humor, i suposa que va de veres.
Va de veres. Antoni, estàs d'acord?
Sí, és un home que quan diu una cosa la compleix, no se va de... no fa la millor als rios, diguem que s'ha retirat no sé quantes vegades i ja ho va que vol tornar, no, ell diu que retira i es retira. Bueno, si va previsible o no, jo crec que en algun moment, però que hagi passat ara, jo crec que no va previsible. En algunes cançons sí que ens ve a dir que està reflexionant sobre el pas del temps. En un parell de cançons de l'últim disc és Punxa de Temps i Mentre s'acosta la nit, quan diuen més records que projectes, amb més passat que futur, bueno, és una reflexió que sembla anticipar-ho, però és clar, això és hermenèutica, és interpretació.
Josep Vicent i Pere.
Sí, la retirada era una cosa prevista, perquè a més probablement de tota l'escena musical, no hi ha catalana gaire, sinó mundial, jo crec que no hi ha un artista que hagi exercit un control tan ferreny sobre la seva obra i sobre la seva trajectòria, on tot està minuciosament planificat, És una persona que en un moment donat decideix regravar tota la seva obra per tindre tot el control. Dirà, ha exercit sempre, ha cantat quan ha volgut, ha fet els recitals que ha volgut, i evidentment ara si diu que és la retirada, pues serà punt i final, i això serà inamovible, perquè ho ha fet sempre així. És una persona amb una coherència en aquest sentit absolutament admirable.
No deixa de ser poètic, fins i tot us diria que després d'anys de persecució, de bloquejar-lo, de censura, decideix ell quan para. O sigui, després de 55 anys en què sobretot a la primera dècada, les primeres dues dècades, són els de fora, la política, les institucions, el que l'estan intentant bloquejar, intentant callar, diu, no, jo aguantaré 30 anys més, i a més quan a mi em vingui de gust jo pararé.
Sí, bueno, sobre la rigorositat ja hem parlat dels meus companys. Jo crec que l'important no és la decisió que pren, que és, té una lògica a partir d'aquesta trajectòria tan important, des de la rigorositat, des de la intel·lectualitat, des de la composició d'aquestes cançons, sinó que el que tenim que veure és que les cançons no es retiren. Les cançons segueixen a les barricades, segueixen, diguéssim, explicant històries d'amor, segueixen sent instruments fonamentals pels sentiments i per l'expressió d'aquests sentiments, i això per mi és molt important. Queden les cançons, i per tant la retirada dels escenaris és física. La seva aportació a la cultura, als sentiments nostres com a poble, queden aquí, i per tant és només una retirada dels escenaris.
A més, hi ha una qüestió que a mi m'agrada molt, també, Antoni, que expliques al llibre, que és una trajectòria que ja des del primer concert, hi ha diversos primers concerts o primeres vegades que canta Raimon, però tu parles de l'any 62 a l'Hotel Colón, amb Òmnium, i que amb un punt d'ironia dius, ja el volíem fer callar llavors.
Sí, perquè canta en un annex a la festa de Santa Llúcia, i bueno, hi ha un hotel, hi havia un acte, i es veu que aquell cant cridat dels inicis tan profundament hondo es veu que molesta algú i es queixa, no? Allò que es queixa el veí perquè estàs fent soroll a determinades hores de la nit. Evidentment el veí o qui es va queixar no passava a la història de cap manera, com no passaven a la història els desgraciats que ho van prohibir, però en canvi aquí està Raimon, i com diu Pere Camps, per fortuna, doncs hi ha una cosa que no mola. Mozart està viu, i ell també, i com diu l'Eduardo Aute, amic del Pere i meu, que era la música.
Treballaré el teu cos com treballa la terra, poble.
Aquesta setmana just he recuperat un article del 93, després del concert que Raimon fa per recordar els 30 anys del vent, i és un article del Vázquez Montalbán, que escriu al País, és una crònica magnífica, i diu Raimon oxigenándolo todo con su voz de huracán. I jo pensava, jo que no l'haureu vist mai en directe, perquè avui és l'últim concert i no hi puc anar, o no hi vaig, vaja, no tinc entrades, no? I només ho he vist en vídeo i he sentit les cançons en discos. Què creieu que el fa o que l'ha fet tan, tan, tan potent en escena?
Ostres, em sap molt greu això que acabes de dir, perquè no ho acabaràs d'entendre mai.
Ja, oi que sí? És que tinc aquesta impressió.
Raimon és directe, Raimon és el directe. I hi ha alguna cosa en el Raimon dalt de l'escenari que no s'acaba de capir en escoltant les cançons, analitzant-les, estudiant l'estructura melòdica o el poema, no? com a lletra. És això, és un huracà, és una força de la natura. Raimon puja dalt d'un escenari i ell sol en la guitarreta es posa a tocar i hi ha alguna cosa inexplicable, perquè moltes vegades ho hem dit, no és un virtuós de la guitarra, té una veu bona, tal, no sé què, però tampoc fa cançons complicades.
És que hi va haver gent, vosaltres em direu el contrari, sinó que fins i tot havia dit que Raimon no canta bé.
Home, això ja és molt dir, Raimon, Raimon, o sigui, l'eficàcia de Raimon cantant és indiscutible per tot el planeta, les dues gires que va fer pel Japó també, és a dir, això és indiscutible, això de cantar bé o no cantar bé, no sé a quina escola ens hem de sotmetre, perquè hi ha moltes maneres de cantar.
No, de totes maneres, Rafa, com deia el Víctor Jara, jo no... canto por cantar ni por tener buena voz. Sí. No entens? Aquell que m'importa és... es pot
transmetre.
Exacte, o sigui, es pot tindre molta, molt bona veu i no dir res, per tant, exacte, no m'interessa.
I si no, mira Bob Dylan.
De fet, exacte. De fet, sobre això dels directes, al final, i l'Antoni també ho explica en el llibre, qui s'inventa el concepte recital per referir-se a un concert és el mateix Raimon, no?
Raimon, sí. Em sembla que, no sé si amb el concert de l'Aliança Poble Nou, no me'n recordo, el que és el primer que fa en solitari. Bueno, no sé, igual em falla la memòria.
Sí, és el de l'Aliança Poble Nou, efectivament.
I què implica que li posi aquest nom a Antoni?
Bueno, de fet, quan recordem, no? N'hi ha molts que no poden recordar-ho perquè no hi ha, però en els inicis de la nova cançó hi havia la idea de la poesia cantada, és a dir, no, la música no mal massa, però les lletres són potents, no? És a dir, la idea aquesta de... hi havia un punt més que al recitar un poema doncs hi afegies una música. Llavors ell els poemes els canta, i la paraula que li ve més semànticament més veïna o més pròxima és convertir un recitat en un recital. A l'altra banda, hi parteix de que hi ha molts poemes que tenen una música en ells mateixos, no? Allò que s'explica, que és cert, perquè està documentat que quan Debussy li va dir a Mallarmé li vull fer escoltar una música que he posat als seus poemes, i Mallarmé li va dir, ah sí, jo em pensava que la música ja els hi havia posat jo. Aleshores, jo crec que Raimon té molt en compte la musicalitat de la poesia, i fixem-nos que quan canta els clàssics amb els decasíl·labs i els decasíl·labs en censura, doncs ell, bueno, és molt original, perquè la música que fan els clàssics és un altre tipus de música que va agafar amb les seves lletres, és a dir, una mica els peus mètrics el porten a la música, i vaja, jo ho he parlat molt amb ell, i la cosa va per aquí.
Hi ha una altra qüestió, que és que segurament, tot i que haurà estat més de 50 anys en actiu, molta gent el recordarà precisament per aquests anava a dir molts anys en actiu, més 60 que 50, per entendre'ns. Segur que el que ha fet Raimon transcendir més és els primers 10, 15, 20 de la seva carrera, que és quan es produeix en dictadura i la transició. Clar, si algú fa una historiografia de la música en aquella època i pensa quines eren les armes musicals antifranquistes, segurament molt ràpidament algú citarà l'Estaca i algú altre citarà aquesta. Que s'ha explicat molts cops que la cançó Raimon l'escriu anant de paquet, no?, a una vespa l'any 59, en trajecte de Xàtiva a València, i és l'any 59, i jo penso, ostres, ell en tenia 19 anys, i vosaltres que el coneixeu més, tant l'Antoni, el Josep Vicent, el Rafa, el Pere, creieu que en aquella època, en aquell moment, tenia alguna cosa de política, o l'hem acabat convertint en subversiva tots plegats?
Bueno, és que política és tot. Aleshores, és una cançó assistencialista, perquè està, diguéssim, amb una força brutal, però la característica per a mi fonamental és que el Raimon és capaç de, a partir de la realitat del que es viu al País Valencià, de les classes populars, etcètera, o sigui, agafar, intel·lectualitzar aquest llenguatge i fer cançons. No són cançons fetes a partir només de la consciència de que es tenen que fer cançons, ja es fan des del saló de casa, diguéssim. Uh-huh. Aleshores, aquest punt li dona una força impressionant, i des d'aquest punt de vista el vent representa aquesta força. Després, lògicament, el vent és agafada per la gent l'interpreta com vol, diguéssim, però per mi la gran cançó del Raimon, que segueix sent, diguéssim, no es pot dir cançons antifranquistes, diguéssim, perquè uh-huh. moltes d'elles són absolutament actuals,
sí.
Per mi la cançó emblemàtica de lo que significa l'ànima rebel, diguéssim, uh-huh. del nostre poble i, diguéssim, de les classes populars, és el diguem no. Mm. Diguéssim, avui he vist la portada dels diaris i he dit no. O sigui, per mi és això, aquesta és l'essència.
Precisament. Esteu d'acord amb el que deia el Pere o no?
És que el fet de cantar en València, a València en els anys 60, és un fet polític, un fet subversiu, vull dir, un fet absolutament polític, només pel fet de prendre la iniciativa i utilitzar l'idioma en un moment en què s'inaugura, ell inaugura la cançó moderna en valencià. No hi havia, no hi ha ningú abans que ell que canta en valencià cançó moderna.
Clar.
Hi havia la cançó tradicional. El fet de que ell canta en valencià és ràpidament... Ell, jo no sé la consciència política que tenia d'aquest fet, però és que el voltaven la tiqueren en seguida. És a dir, ell es manejava en els ambients universitaris de l'època, de moviments de valencianisme incipient i, evidentment, antifranquistes, i els que estaven al seu voltant detectaren ràpidament la força que tenia això, i un dels seus grans promotors, que era el que aleshores estava aulorant tot el que estava passant, és Joan Fuster, precisament, que se l'endú a Barcelona i li paga ell el bitllet de tren, fins i tot perquè veu que hi ha un potencial a explotar, que vaja, tingui molt bon olfacte Fuster.
De fet, de prologa al primer EP. Bueno, això el Toni Batista és enganxat, però em sembla que Joan Fuster li fa el pròleg del primer EP.
Mira, sobre això de si és subversiu o no, i de qui, si ho converteix ell, o converteix la gent, o una mica tot, Batista, com era la fitxa policial del Raimon?
Molt gruixuda.
L'enciclopèdia catalana.
Podia fer una acta integral, només amb la fitxa es podia fer una acta integral.
Pràcticament, bueno, és que clar, quan parlem de la fitxa potser ho associem amb un paperet petit, i no, eren calaixos d'aquells d'arxivadors antic metàl·lic, i hi havia moltes carpetes. Bueno, jo ho vaig veure, per fortuna, vaig poder veure quan encara no ho havien recontrolat, i jo tenia una fitxa tremenda. Estava classificat en l'apartat de los catalanos separatistas, i constava com Ramon Pedro Sánchez, alias Raimon, o sigui, com si el nom artístic fos un nom de delinqüent, de banda criminal. I els papers són immensos. Cada recital hi ha un atestat del policia que hi va, hi ha les multes, les citacions adequades, les prohibicions, i el tema, potser que el fa una mica especial amb respecte als altres i amb tots els respectes, és l'interès que tenia l'exèrcit, el servei d'informació militar, per Raimon, i això no ho he trobat amb cap altre cantant dels que sí que vaig trobar en aquella casa. Avui publicava un autors d'una carta que tinc sencer, perquè si no, no ho hagués publicat. Un capità general de Catalunya li diu al governador civil, li dona les ordres de que prohibeixi Raimon, i el governador li contesta i diu que la tus ordenes i queda prohibido. És a dir, l'exèrcit espanyol de la dictadura.
Podríem dir que...
El cop d'estat.
Sí, digues.
No, ja.
No, però el que anava a dir, o sigui, dins d'una llista d'objectius dels més subversius, Raimon sempre en aquest tram dels 60 fins al final de la dictadura és el número 1?
Bueno, a veure...
Diguem-ne musicalment, dels músics.
El Lluís Llach també té una fitxa espectacular,
Sí.
I hi ha altres cantants, com Bobby Sacerna, que van arribar a prohibir, el Paco Ibáñez, que va estar a l'exili. És a dir, n'hi ha molts. Ara, la fitxa més gran que jo vaig veure, i el factor aquest diferencial de l'interès del servei d'informació militar, jo això només ho he trobat en el cas de Raimon.
Si mirem algunes de les cançons també que avui també encara aplaudeix molt la gent per aquesta qüestió política, trobaríem el Jo vinc d'un silenci, i és interessant la força que ha adquirit la cançó darrerament també, perquè fixeu-vos al concert dels 50 anys, hem agafat un parell de moments del mig de la cançó del Jo vinc d'un silenci, i mireu què passa amb el públic.
Jo vinc d'un silenci que no és resignat, tot comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat.
Aquí la gent embogeix amb aquest qui perd els orígens perd identitat, que per cert aquí podríem debatre molt al voltant de l'article si el fet que hi sigui o no hi sigui. I al final de tot del concert passa això.
Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Jo vinc d'un silenci que rompre la gent, que ara vol ser lliure i estimar la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc d'un silenci que no és resignat. Jo vinc d'un silenci que la gent rompre. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant.
I fixeu-vos com comença a canviar, no?, l'aplaudiment. I la gent s'ho tiba cap al cantó de l'independència, no?, quan sent aquest tram final en què
de la cançó, no? que vaja, que és un cant, jo vull fer el que jo vulgui, diguem-ne, no? Clar, no sé si amb aquest trànsit final, el Raimon, que ha estat molt criticat d'una forma molt dura i en alguns casos una mica absurda, ha estat incòmode amb aquest debat que llavors se li ha barrejat la cançó amb el procés independentista, etc. Rafa, Antoni, és que no us veig des d'aquí,
sí,
em costa una mica.
Raimon sempre ha dit que ell no era nacionalista, que ell no era un polític, que ell no feia cançó protesta, que totes aquestes etiquetes les posaven des de fora, i per tant és molt respectable que ell no hagi volgut veure's involucrat en... jo crec que en el fons Raimon també és un poc al·lèrgic als grans moviments de masses, als entusiasmes col·lectius, histèrics, en els quals es perd una mica el senderi, i crec que és eixa actitud seua la que el fa mantenir-se a distància.
No és
crec
com, no m'acabo de refiar, no?
Exacte, ell ja no s'acaba de refiar mai de res. I potser jo crec que és això el que l'ha dut. Tots sabem també, a través de les seues cançons, a través dels seus posicionaments, que sempre han sigut en les qüestions fonamentals molt clars, que diguem-ne Raimon, d'una manera molt oberta i molt genèrica, podríem dir que Raimon està de la nostra part, Raimon és dels nostres, Raimon és partidari de la llibertat dels pobles. Ara, com s'instrumenta això, això és una altra qüestió, i ell manté una actitud allunyada de les manipulacions polítiques, i de fet ell això ho té molt clar en la transició, quan volen convertir-lo en un sant aquell de portar-lo a Holanda, i ell es nega en absolut i es posa a fer altres coses i es posa a fer altre tipus de cançons.
Sí, de fet abandona els grans concerts massius i pren una decisió de donar una mena de passa enrere i preparar els concerts, els recitals més de el que jo sempre anomeno a petit format, que és de menys dents, d'espais on tu escoltes molt millor les paraules i per tant les interioritzes molt millor, molt més, treballa més lentament per fer la seva feina, que és fer noves cançons, i això ho pren conscientment, que una mica està en la línia de la reflexió que ha fet el Rafa ara.
Josep Vicent volia dir també alguna cosa.
Sí, perdona, Josep Vicent.
No, és...
Gràcies, perquè és que com que no us veig,
ja,
insisteixo.
Ja, sí.
No, volia enganxar en el que havia dit abans, perquè jo crec que, no sé, això ho hauria d'explicar Raimon, ho diguem vist des de fora, no? Interpretem els seus gestos des de fora, però jo crec que ell el que realment li fa pànic és la instrumentalització de la seva figura.
Clar.
Perquè ell el que vol, com dèiem abans, és tindre un control absolut de la seva obra i dir el que vol dir i no el que els altres volen que diga. I això ho ha dut també amb una coherència molt gran al llarg de tota la seva vida. Aleshores, ha anat fugint d'això, i ja arriba un moment en el llibre, en la seva autobiografia, bueno, el seu diari aquí que va publicar de les Hores Guanyades, diu en algun moment que està cansat de ser Raimon, referint-se a ser Raimon que tots volen que siga i que ell defuig de ser, no?
Avui tenim, dèiem que construïm la imatge de Raimon a través de gent que l'ha conegut, de gent que l'ha analitzat, de gent que són amics, però també a través de la música d'altres que fan d'ell, no? Diguem-ne, a través del retall construïm com veieu Raimon. I m'agradaria saludar el Toni Xuclà i la Gemma Humet. Què tal, Toni? Gemma, bon dia.
Bon dia.
Ara que precisament estàvem parlant d'aquest Jo vinc d'un silenci, que coneixen de prop el treball de Raimon, de fet a l'espectacle Poemes, que es fan cançons, versionen textos de grans autors catalans, entre ells el propi Raimon, i han vingut aquí també amb la guitarra i amb la veu per poder interpretar just aquesta cançó que estàvem sentint, no? Clar, el 2014, per exemple, vau versionar Raimon al Palau de la Música durant l'entrega del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al propi Raimon, no? Que això ha de ser, devia estar tremolant gairebé.
Sí, molta por.
Sí, eh? Molta por, Gemma.
Sí, la veritat és que impressiona.
Sí, eh?
Impressiona molt.
El personatge, clar.
Sí, tot l'acte ja en sé. La veritat va ser molt bonic, molt emocionant, va ser fantàstic tot el cerimoni i tot. I ens va passar una cosa molt divertida també, que és que al final, o sigui, hi havia gent que estava a la llotja amb el mateix Raimon, que nosaltres coneixíem, i bueno, ja per curiositat, allò, escolta, què ha dit el Raimon? Què ha dit? Allò que sempre...
No, sí, quina opinió? Com ho ha vist?
Diu, ha dit... Està bastant bé, està prou bé. I escolta, però haig de fer una cosa. És el millor que li he sentit dir mai de ningú.
Boníssim. Doncs mira, tenim aquí el Toni i la Gemma. Ens interpretareu aquest Jo vinc d'un silenci quan ens acostem a 3:15 del matí en aquest Raimon sense Raimon en directe al Via Lliure, com vulgueu.
Que balsant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classe subalterna. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el sec, esforç i blasfèmia, perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat. De gent sense místics ni grans capitans, que viuen i moren a l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Jo vinc d'un silenci que romperà la gent la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc d'un silenci que no és resignat. Jo vinc d'un silenci que la gent romperà. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant.
Missatges de gallina de piel, eh? I tu també, Toni. Moltíssimes gràcies, Toni Xuclà i Gemma Humet, per oferir-vos també per ser avui al Via Lliure. I ben aviat et vull aquí un altre cop, Gemma, perquè de seguida traureu... De fet, estàs presentant el disc encara, o sigui que amb aquesta veu impressionant m'agradaria tenir-te aquí ben aviat. Moltíssimes gràcies a tots dos. Seguim amb més música, va.
Molt lluny en les butxaques d'uns pantalons vells i ma mare ho guardava tot. He trobat les nits que ens passaven caminant a mi els carrers de Xàtiva
El Raimon clarament és molt, molt transcendent pel que fa a la terra, no? Al poble, a Xàtiva, aquest carrer blanc com va néixer i que ara té aquesta escultura també, no? Vosaltres que també l'heu conegut, heu pogut analitzar tota la seva obra, Josep Vicent i també el Rafa i l'Antoni, fins a quin punt és així? És a dir, fins a quin punt està lligat i torna i torna i torna a una terra que a més ara de seguida us ho preguntaré, però ha costat molt que acabés tenint un reconeixement institucional. Fins a quin punt és així?
Bé, a veure, si és que estem mirant-nos Josep Vicent i jo, a veure qui dels dos...
Vosaltres mateixos. Si no, us assenyalaria, perquè si no...
Sí, a veure... Raimon ha estat un símbol també de la persecució salvatge que la dreta ha fet al nostre país, no només d'ell, sinó de tot el que puga semblar una mica valencianista, reivindicatiu de la nostra llengua, cultura, en actituds d'esquerres, progressistes, etc. I d'alguna manera Raimon ha sigut una mica l'irradiador, el que ha recollit tota eixa fúria i eixa ràbia, com altres també, però ell especialment, per tot allò que deia des Antoni també, de la llarga fitxa, etc. I al mateix temps, una cosa que pense que valdria la pena destacar és que Raimon, també des de el no estar i al mateix temps estar contínuament vinculat al País Valencià, ell s'escrivia moltíssim amb Joan Fuster i amb Vicent Ventura i amb altres, diguem-ne, valencianistes, bons coneixedors de la realitat, i després també viatjava sempre que podia, o tots els valencianistes que anaven per Barcelona passaven per sa casa i ell s'informava, no? Però a més d'això, jo crec que algunes de les seues bellíssimes cançons ambientades en els ambients populars valencians tenen molt a veure amb la nostàlgia de casa, de Xàtiva, dels carrers de València, etc. I això es veu també en el seu darrer disc, quan allò de passejat per València sol, no?
Sí. No, i després el paper, diria familiar, no? Aquest paper d'aquesta mare poderosíssima dins de la trajectòria del Raimon, un pare que entra i surt de la presó, no? Anarquista de la CNT, amb una família molt extensa, i com hi torna permanentment, no? La mare, que al final és el poble, no? També.
Sí, sí, sí. No sé si Josep Vicent...
Sí, sisplau.
No, a més, ell passava llargues estades... Ell passava llargues estades així al País Valencià, perquè té una casa a Xàbia, i ha escrit algunes cançons. Per exemple, una de les cançons més belles de la seva darrera època, La mar respira calma, està escrita veient la Mediterrània des d'allí, des de la caseta de Xàbia, on se trobaven els amics i tot això. És dir, que ell realment sí que ha mantingut un vincle permanent amb el País Valencià.
A vosaltres dos concretament, el Rafa i el Josep Vicent, que sou els representants aquí valencià d'aquest debat ara que estem tenint, us deu fer especial mal el cert menysteniment institucional que ha rebut durant tant de temps, perquè clar, estem parlant d'un Raimon que durant la dictadura i la transició és censurat, és bloquejat, és perseguit, i quan arriba la democràcia, noi, tampoc no aconsegueix el reconeixement que se li podria donar fins fa dos dies, no? Que quan, vaja, amb canvis polítics, etc., comença a rebre ja un cert reconeixement. Això ha de fer mal.
És la història del país, és la història recent del país. No és només Raimon, és tots els grans artistes i grans intel·lectuals valencians que han estat sotmesos a un procés d'assetjament i de pressió permanent i d'ocultació. No és només Raimon, és Joan Fuster, ha sigut Estellers, ha sigut Enric Valor, ha sigut Vicent Ventura, ha sigut, la llista és llarguíssima, ha sigut Ovidi Montllor, especialment. Són tots els que representen la idea contrària als que ostentaven les institucions, i per tant se'ls havia d'ocultar i se'ls ha ocultat sistemàticament. A hores d'ara, Joan Fuster, per exemple, encara té ben pocs carrers i places al País Valencià. És l'intel·lectual més important que ha donat el país en la història. I sabes, tira que estem, i Raimon, pues, evidentment, no només Raimon, jo crec que com a artista molestava poc, però com a figura icònica, pues, molestava moltíssim. perquè representava justament el contrari, no? Era l'antagonista perfecte. I se l'ha silenciat i se l'ha ocultat.
Tira més música, Dani. I aquí entraríem a una altra zona, no? Diguem-ne, que és el Raimon, que té una importància més enllà de una qüestió política, si vol, subversiva, etc. I que va lligada, en certa manera, amb el que dèieu al principi, el fet de cantar en valencià als anys finals dels 50, principis dels 60, ja era subversiu de per si. No, però és d'aquelles persones que la trajectòria també s'haurà d'analitzar pel pont generacional que ha implicat agafar poetes com Ausias Marc o Espriu, musicar-los i traslladar-los a noves generacions i continuar, no?, aquesta línia i permetre que això no es perdi pel camí, no?
Ara puc entrar jo.
Sí.
Sí, sabia que entraries tu, Toni.
Perquè me n'he d'anar. A veure, fixeu-vos, està molt bé el que hem dit, i qui perd els orígens perd identitat, va més per xat i va la família, els orígens, la que vas fer tot allò de la que va en volta, que per altres coses més metafísiques i actuals. Però dit això, vull dir, Fuster, Espriu, Estellers... Va bé, doncs jo crec que Raimon té un altre context, a més d'aquests, que és Raimon Brassens, Raimon Dylan, Raimon Cohen, Raimon Mustaki, Raimon Violeta Parra, Raimon Daniel Viglietti, Raimon Carlos Pueva, és a dir, un artista de dimensió universal, partint d'on parteix, però un artista enorme per la música que fa, per les lletres, per la interpretació, per la divulgació de la cultura, per els canals de difusió que ha obert. És a dir, jo crec que està bé que ens el mirem des d'aquí, però jo crec que avui ja podem parlar obertament de que Raimon és un senyor que actua al Carnegie Hall i al Bovino i que dona la volta al món unes quantes vegades.
Patapam, ximpum.
Noi, totalment d'acord,
Antoni. Amb un minut, quin gol per l'escaire.
I Antoni, ara que dius que per si te'n vas, hi ha una pregunta, si em permeteu, que sempre he volgut fer-li, probablement l'Antoni és el que me la podria contestar. Aquell xiquet que hi ha en el primer disc de Raimon, allà a la dreta, darrere, un xiquet més petit, sabem qui és?
No, és vaja, no, ell no ha comentat, és una foto, em sembla que és de Oriol Maspons,
si mal no recordo.
No, és una foto d'ambient al Maspons, que més jo el vaig conèixer, però bé, no era dels muntadors de fotos, era més venia aquí en Manresa, línia instantània, i no. És el xiquet que va jugant de la seva cançó, sí.
Antoni, escolta'm, 4 minuts a les 12 del matí, t'agraeixo molt que hagis vingut també, t'alliberem perquè has d'anar a una altra banda, però en fi, a tu i també a Radio Ciutat de Tarragona amb el suport de l'Eloi i a Tost, que hagis pogut ser avui també en aquest Raimon sense Raimon.
Xavi, moltes gràcies a tu per convidar-me i encantat d'estar amb una companyia tan magnífica com en Xambó, en Fetxina i el Pere Camps.
Una abraçada.
Antoni, i l'enhorabona pel llibre.
Moltíssimes gràcies.
Molt bon llibre.
Que vagi molt.
Patons, bon Toni.
Quan la llum pujada des del fons del mar.
Més música en aquesta especial sobre Raimon. El 2010 els Vercel van publicar Petjades, que és un treball dedicat íntegrament a Raimon, però que anava molt més enllà d'un disc de versions. A banda d'aquestes 15 cançons, també hi ha un còmic que explica la descoberta de Raimon des del punt de vista d'un nen, de dues pel·lícules inèdites, un curtmetratge. Avui ens acompanyen ells a l'estudi l'Alfons Olmo, el Toni Medialdea i el Raúl Lorenzo d'Alcoi, però ja fa anys que tenen, diguem-ne, la base a Catalunya. Bon dia a tots tres.
Bon dia.
Fins a quin punt per vosaltres és important Raimon?
Simplement puntualitzar que els companys, Raül és d'aquí de Sants i Toni de Badalona.
Disculpa.
No, és error meu. Ells estan acostumats a aquesta doble nacionalitat.
D'acord.
En tot cas, venia de lluny, no? La relació amb Raimon, és quan comencem a escoltar eixa persona que canta com tu parles, no? Eixes cintes de casset dels pares, quan anaven del Coll al TEA, a la platja, i llavors a partir d'aquest primer impacte, doncs t'acompanya tota la vida, és com ell ho ha fet, no? És una persona que té una entrada potent i al mateix temps suau quan músiques poetes, etcètera, no? Té una carrera dilatada i una vida al voltant de la cançó, no? I això pues, t'arriba.
M'agradaria, heu vingut a l'estudi amb guitarres, amb la veu, també amb un cajón, sentir-vos en directe. Em sembla que a més és la cançó que estem sentint de fons, que és aquest He mirat aquesta terra, en directe, quan falta un minut per arribar a les 12 en punt del matí, als Vercel, en aquest Raimon sense Raimon.
marejada des del fons del mar. A llevant comença just a tremolar. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan per la muntanya que tanca el ponent, el falco s'enduia la claror del cel. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra.